Dos minuts per arribar a 11:15 del matí. Avui és el Dia Mundial de la Poesia. És la festa de la reivindicació de la paraula i les lletres. Des del programa volem analitzar aquesta celebració. Volem saber quin és l'estat de la poesia. Per això, per començar, tenim en comunicació a hores d'ara a la poetessa, l'escriptora, Marta Pessarrodona. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre'ns avui en el Dia de la Poesia, el Dia Mundial de la Poesia. Sí. Per la part que toca, enhorabona.
Gràcies.
Això de primera.
Enhorabona a tothom.
No? Clar que sí. Perquè, escolta, mira, deixa'm posar-me un moment en el paper de dolent de la pel·lícula. Imagina que jo sóc una persona que no sap massa d'arts ni res per l'estil i diu, escolta, això de la poesia no sé per què ha de servir. I si la traiem, tu què diries?
Que s'equivocarien, és clar. S'equivocarien perquè és molt... Vull dir, sempre ha estat necessària. Passa, però, i jo potser en sóc una representant, que potser hi ha gent que tingui por a la poesia, perquè, diguem, la poesia en la història era molt popular, vull dir, el primer que hi ha és poesia, la poesia, per altra part, no perquè jo escrigui poesia, però la poesia dintre de l'escala literària és el cim de la piràmide, ho entens? Mm. Després ve tot l'altre. Bé, però vull dir que no es preocupin, perquè a més ara hi ha com una certa tendència a la poesia spam, que en diuen.
Poesia spam? Com és això?
Sí, spam poetry. Això ha vingut de... Però que aquí es conrea moltíssim, no? Mm-hmm. I llavors veus quantitat de poetes que surten a recitar i ni tan sols porten un paper perquè s'ho estan inventant en aquest moment. Però bé, val tot, no? Jo no, jo conreo un altre tipus de poesia molt més intel·lectualitzada, etc, però que bé, que tampoc cal agafar por, no?
Però aquesta poesia que em comentes, aquesta poesia més intel·lectual, podríem sí. dir, amb molta més feina, tot això, ara per ara la tenim en bon estat de forma o hi ha poca gent que us la dediqueu?
No, jo crec que no, que hi ha molta gent, al contrari, vull dir... diria que Catalunya va passar un moment d'inflexió amb la transició, que vull dir, es va començar a dir que aquelles bajanades, que sí. això de la poesia només era pròpia de pobles de tam-tam, i que per tant, si Catalunya volia ser alguna cosa, havia d'escriure només novel·la i coses d'aquestes, però ara em sembla que hi ha un equilibri, s'estan escrivint moltíssimes novel·les, però també s'escriu moltíssima poesia, i hi ha lectures de poesia per tot arreu.
No seria maco, potser, Marta, saps, ara quan vas en el tren i veus tota la gent llegint que si bestsellers sí. i tot això, però almenys jo veig pocs llibres de poesia.
Per és que no tampoc dir... és potser perquè hi hagi el tren, la poesia, no sé com dir-te. Sí, vull sí, dir, sí. Això són hàbits de cadascú. Clar. Hi ha qui llegeix, jo què sé, prenen el sol a la platja, cosa que no hi puc llegir mai ni al diari, no? Però bé, vull dir, cadascú que ho faci com li agradi més. Però diria que la poesia, però en canvi la poesia... a mi és l'única l'únic dintre de la literatura que m'has fet aixecar mitja nit sí. perquè m'he recordat d'un poema d'algú però que no me'n recordava tot i l'he anat a buscar. En canvi, difícilment això es fa en una novel·la o en un conte, ho entens?
Clar, exacte.
Té uns paràmetres diferents. Sí. Tot és llegir, però és diferent. Sí, sí, que, per tant, que la gent al metro o al tren no llegeixi poesia, em sembla normal.
Clar. Clar, cadascú ha de buscar el seu moment. Sí. Això potser és la part més especial de la poesia. Aquest vincle... que tan especial que genera amb el lector en aquell moment.
Segurament, però jo veig que, escolta'm, les lectures estan plenes de gent, que no és que no interessi la poesia, eh?
Exacte.
I n'hi ha que després et diuen, ai, mira, jo no d'això, però ara, mira, potser ara llegiré, no sé, tot i que a mi m'agrada la poesia llegida en solitari, per mi mateixa, eh? No pels altres. Els altres que facin el que vulguin.
Clar, ara per ara, clar, dius que la gent sí que té aquest interès per la poesia. Jo a vegades penso, Marta, per exemple, quan sentim una cançó que ens agrada moltíssim sí. en aquell moment. Al final, ara corregeix-me si no m'equivoco, però no totes les cançons, però molt sovint hi ha cançons que són poemes amb música i la gent no és prou conscient d'això.
Exacte, vull dir, quanta gent sap, quanta gent ha cantat el Virolai, per exemple, i sap que és la lletra és de mossèn Cinto Verdaguer.
Clar.
Jo crec que és una minoria.
Exacte.
Però, per exemple, Verdaguer, tota persona catalana ha tocat Verdaguer, encara que no hagi agafat un llibre de Verdaguer. Perquè o l'emigrant, el virulai o el no sé què, i aleshores al costat d'això doncs tens un Canigó o tens una Atlàntida, que és un poema èpic, són uns poemes èpics impressionants, sí, sí, que són com una novel·la, etc etc. Però vull dir, molta gent, sí, segur que ha cantat el virulai, no, i no sols a Montserrat, o bé ha sentit mil vegades l'emigrant, i no relaciona que és del Verdaguer.
Vaja, que ens despistem i tenim una poesia al davant, eh?
Exacte, però ja està bé. Hi ha una anècdota que a mi m'agrada molt, que me la va explicar a classe el professor Valverde, el José María Valverde, que vivia aquí a Sant Cugat, per cert, a aquella època, que el Machado, Antonio Machado, encara hi ha hagut aquesta celebració i tal, doncs se'n va anar un dia a un tablao flamenco a Andalusia, i una cantadora es va posar a cantar un dels seus poemes. I contentíssim, és clar. I quan va acabar, li va anar a dir a la cantadora: «Ei, això que vostè ha cantat, això tal, que sap de qui era?» I la cantadora, superenfadada, li va dir: «De Naide, senyor, de Naide». Ho entens? I el Machado deia que era el moment més gloriós de la seva carrera poètica.
El moment que se li escapa la poesia de les
mans. El moment que ja no sabia ni què era vent.
Carai, tu. Doncs d'això es tracta, de que agafi vida pròpia la poesia. Sí. Marta Pessarudona, com sempre és un plaer parlar amb tu, i si és parlar de poesia, millor que millor.
Val.
Que vagi molt bé i gràcies per tot plegat.
Igualment, gràcies a vosaltres.
I seguim parlant de poesia, i mentre sentia la Marta Pessarudona, la persona que tenim ara mateix a l'estudi, Ramon Barnils, anava rient, anava dient que sí amb el cap. Sama, doncs molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui en el Dia Mundial de la Poesia, i escolta, per la part que et toca, enhorabona i felicitats.
Això, a tothom, perquè la poesia és una gran cosa. Ja ho ha dit la Marta, que és el punt de dalt de la piràmide de la literatura. No podria estar més d'acord. El que passa que això no ens ha de fer pensar que és per uns quants. No, la poesia és per aquell o aquella que vulgui acostar-s'hi. I n'hi ha de tots els colors i per a tothom.
Exacte. De fet, aquesta seria la màgia de la poesia, que pots... Pot sortir de qualsevol persona, però fent aquest exercici, aquest esforç de voler dedicar-s'hi, no és tan fàcil com explicar una cosa d'una manera planera, sinó que has d'anar una mica més enllà.
No, perquè en poesia tot, absolutament tot, compta. Clar, és un text que ocupa poc espai en una pàgina blanca, però, esclar, els punts i comes compten, cada paraula compta, la segmentació del discurs compta, les sonoritats compta. Jo sempre ho dic, és la llengua a la seva màxima potència, és el gènere literari que ens fa adonar de la meravella que és la llengua, i que som llengua i gràcies a la llengua existim.
O sigui, que no és apte per a gent que no és cuidadosa amb aquestes coses, que no és curosa, has de ser detallista.
Però veus, jo crec que la poesia té una qüestió molt important que en aquests moments ens fa falta, quan ens estan tots els missatges que corren pel món, ens estan entabanant i enganyant, etc. En aquest sentit, la poesia, la bona poesia, és or pur. És a dir, és veritat, és autenticitat, és humanitat. I aleshores jo crec que molt sovint la poesia entra per sota de la pell del lector, que potser en aquell moment d'entrada no acaba d'entendre tot el que diu, però li ha arribat alguna cosa, i alguna cosa molt profunda. Després ha de posar els colzes a taula i treballar-hi una mica, com fem amb novel·la, amb teatre, amb assaig, amb biografia, amb tots els altres gèneres, i la poesia no és cap excepció. Però té aquesta parcel·la d'humanitat, d'autenticitat, de veritat.
Tu com a poeta ho sabràs molt bé, llavors és més fàcil establir un vincle amb el lector com a poeta que no pas com a prosista.
Jo crec que sí, perquè, és clar, amb un prosista tu agafes, jo què sé, un Miquel de Palol, i, és clar, t'has de pelar com a mínim 300 pàgines per saber de què va. En canvi, un poeta, jo què sé, els poemes de la Marta mateixa, que jo, imagina't, jo la llegeixo des de fa 30 anys i no me'n canso. I cada vegada que torno als seus poemes trobo coses diferents, amb el qual, doncs sí, i amb un poema ja et pots fer la idea de qui és aquell poeta. Sempre ho deia el gran poeta angloamericà Eliot, deia que tu trobis un bon poema d'un poeta, això t'obliga a llegir tota la seva obra, a veure què més té.
Escolta, enguany la poetessa encarregada de redactar aquesta poesia de l'any del dia de la poesia ha estat Montserrat Abelló. Què ens pots explicar sobre ella? Em deies abans d'entrar en directe, qui no coneix Montserrat Abelló? Sí, que seria la meva carta de presentació.
Això mateix. Primer de tot, hem de pensar del arc generacional de la poesia catalana, que és un arc absolutament esplèndid, que cobreix com a mínim 5 o 6 generacions que estan en actiu, des de gent gairebé centenària fins a gent que són uns pipiolos de primera volada que tenen 20 i pocs anys. La Montserrat Abelló és la degana, diguem, és la poeta en actiu, diguem-ne, de més edat que tenim, és de 1918. I encara està activa, el qual jo sempre ho penso. Tot això li ve perquè conrea la poesia dona llarga vida. I fixa't tu com la quantitat de poetes grans que hi ha hagut a Catalunya en aquest sentit. La seva poesia és, per mi, exactament el que dèiem abans, és d'aquesta veu propera, humana, aparentment molt senzilla, perquè figura que els seus poemes s'entenen a la primera, però sempre hi ha retranca, com amb tot bon poema, sempre hi ha una sorpresa o dues o tres. I aleshores la Montserrat, el que vol fer, la Montserrat, en els seus poemes ens vol parlar de la condició humana, ens vol acompanyar, ens vol mostrar el camí, de dir, doncs, quins són els grans temes. Doncs la pròpia poesia és un gran tema, la vida, l'amor, diguem-ne, la consciència, tota una sèrie de coses que ens crida a reflexionar perquè les nostres vides siguin més plenes i més completes.
A tu no et fa patir, t'ho afirmo, no t'ho pregunto, a tu no fa patir gens ni mica el futur de la poesia?
A mi gens.
Tal com m'estàs parlant amb aquesta passió que ho dius.
A mi gens. El que sí que m'agradaria, i cada any ho reclamo des d'aquesta instància de celebració per la poesia, m'agradaria que la gent s'impliqués més amb la poesia i que, començant per els editors, per exemple, que, esclar, el dia de Sant Jordi és el dia nacional de la novel·la catalana. No, la poesia és part de la literatura i del sistema literari, per tant, els poetes assignen llibres el dia de Sant Jordi i no els editors que et diuen: mira, guapo, tu fas poesia, va, queda't a casa aquest dia, que ja ho saps, que no vendràs res. Home, això, amb perdó per la gulleria, això és pixar-se a la farina i després voler fer el pa. No. Després també m'agradaria molt que els llibreters tinguessin la poesia més present i més a primera vista. Hi ha una llibreria a Barcelona, La Central, que té la poesia en un lloc molt visible, i un dia li vaig preguntar a l'amo de la botiga: oye, Antonio, tu tens la poesia aquí a davant perquè és una pijada teva o perquè realment creus que la poesia s'ho mereix, i això es tradueix en vendes o no? I em va dir: mira, és una pijada, m'agrada molt la poesia, respecto molt la poesia i la poso perquè crec que té un gran lloc al món de la literatura, i efectivament, sent més visible, es venen més llibres.
Comerç, al final, eh? Però s'ha d'aprofitar també, ostres.
Això mateix, és a dir, hi ha la idea una mica que els poetes som uns sòmines, que no ens assabentem de la realitat i que vivim en paradisos artificials. Això és completament fals. El poeta és, com deia Joan Brossa, el seu pedestal són les sabates. És a dir, que està al carrer, que està vivint la vida i parla sobre la vida des de la vida. I crec que molta gent té aquesta mena d'angúnia davant de la poesia, que és molt difícil, no sé com posar-me. Escolta, posa-t'hi, però directe. Ara, amb l'ajut dels agents de promoció, amb el qual doncs estaria bé que els mitjans de comunicació prestessin més atenció. Clar, aquest matí, els matins a TV3, que és un programa de màxima audiència, ni mitja paraula sobre el Dia Mundial de la Poesia.
Carai.
Home, No, els mitjans de comunicació, els llibreters, els editors, els crítics, és a dir, a tot arreu que prestin més atenció a la poesia.
Mira, un tema més. Fa uns dies, quan preparàvem el programa d'avui, avui, per exemple, d'aquí una estoneta parlarem amb el Jordi Van Campen, parlàvem amb ell per telèfon i em va treure que aquest any era l'any Vinyoli. I vas dir, ostres, doncs espera't un momentet que traurem un petit tall de veu i m'expliques una mica què en saps i què em pots explicar sobre Joan Vinyoli.
En el cas de Vinyoli és una persona més introvertida que extrovertida, és una persona que no feia la gara-gara, diguéssim, als mitjans, etc. Una persona també marcada per la beguda, per un cert intimisme, i el que era bàsicament és un poeta pur. És un poeta que bàsicament el que fa és viure per la poesia. Hi ha aquell vers seu que diu tot és lluny i prop i no s'acaba mai aquest viatge per les paraules. Ja no tinc res més, no? Ja que tinc res més, només les paraules, no?
Joan Vinyoli, any Vinyoli aquest any. És el poeta que s'ha triat perquè sigui l'homenatjat durant aquest any 2014. Què et sembla la tria, Sam?
Em sembla excel·lent, perquè estem davant d'un dels grans, grans, grans poetes de la poesia catalana contemporània i moderna i també de la poesia europea i de la poesia internacional.
Però considerem que no és dels més coneguts.
Sí, però això és una qüestió, diguem-ne, una mica de la figura d'ell, també de la promoció que va tenir, una sèrie de coses, però jo et dic, amb l'experiència que en tinc, que és una mica hores d'ara, d'hores de vol amb la poesia catalana, que el Vinyoli és un poeta de primeríssima fila que va al costat dels grans poetes que la gent no dubta, que si Foix, que si Riba, que si Maragall, que si Bartra, que si Salvat Papasseit, doncs Vinyoli té una cadira en aquella primera fila, però sense cap mena de dubte. I aquest any, que és l'any de la celebració del centenari del seu naixement, el 1914, doncs hem d'estar al cas i el que hem de fer és divulgar Vinyoli, perquè Vinyoli, per gent jove, allà trobarà una mina d'algú que els comprèn de veritat. Vinyoli tenia la mà trencada per acostar-se als joves, perquè ell havia tingut una vida molt difícil de nen. El seu pare va morir intestat i es va haver de posar a treballar de petit, etc. No va tenir accés a la universitat, era un autodidacta amb el qual sempre tenia molta tendresa i molt de respecte per la gent que pujava i el difícil que era obrir camí, amb el qual, esclar, és un tio que et fa companyia i aleshores explica tota la seva vida fins a la bellesa amb el qual qualsevol lector es pot atensar i trobar que Vinyoli els parla.
Sam Abrams, poeta, gràcies per ser aquí avui amb nosaltres al 104 Fons Matins en Xarxa per parlar avui de poesia amb
això
nosaltres.
Mateix.
Un plaer i a gaudir moltíssim del dia i de la primavera, que ja la tenim aquí, també s'ha de gaudir, Sam.
Això mateix.
Que vagi bé.
Adéu.